El soterrament de la Gran Via i la creació d'un hub educatiu són alguns dels acords que s'han anunciat a la primera comissió bilateral entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat, que es va celebrar ahir. Avui els portaveus dels grups municipals han valorat totes les qüestions que s'han posat sobre la taula. Bona tarda. De seguida ens centrem en les reaccions dels diferents grups municipals a aquesta comissió bilateral. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Més de 200 professionals de diversos àmbits de la salut han participat avui en una jornada formativa que ha tingut com a objectiu oferir eines per detectar possibles casos de malaltia celíaca. La jornada s'ha celebrat a l'Hospital de Bellvitge i ha estat organitzada per l'Associació de Celíacs de Catalunya. Fins al 2 de novembre, el Centre d'Art Tecla Sala acull l'exposició d'Aureli Ruiz, El cultiu de si, una mostra que denuncia la saturació digital i busca espais per reconnectar amb la consciència.
Com les pantalles s'han fet, diguem-ne, ens han seduït, no? I d'alguna manera, doncs això, no? Els efectes, les emocions, tot sembla que tingui que passar tot, diguem-ne, per això, no? Per aquests nous formats, per aquest nou paisatge, no? Virtual, no?
El director esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier de Sant Nicolás, ha assegurat en el seu pas pel programa L'LH en joc que està satisfet amb l'actual situació de la plantilla de l'Hospi. Amb quasi una vintena de jugadors confirmats, l'equip està a punt de tancar-se.
Queda, ja digo, 2-3 retoques. Esta semana vamos a presentar 2 jugadores más y por lo tanto quedarán, ya digo, 2-3 más para cerrar. Por lo tanto, podemos decir que ahora mismo está el 90% ya de la plantilla que va a empezar la pretemporada y lo que va a ser el Hospi 2025-2026.
La primera comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet, que es va celebrar ahir al Palauet de Can Boixeres, va culminar amb acords significatius com ara el soterrament de la Gran Via i la creació d'un hub educatiu, entre d'altres. Avui els portaveus municipals de les diferents formacions han valorat aquests acords.
Des del PSC, Jesús Ocillo s'ha destacat que en aquesta primera comissió bilateral s'han pogut parlar amb el govern de la Generalitat els principals problemes que té la ciutat.
Aquesta primera comissió bilateral d'aquesta nova etapa ens ha permès abordar amb el govern de la Generalitat un ampli ventall de necessitats que té la nostra ciutadania i que entenem que aquests acords permeten que els nostres veïns i veïnes puguin, mica en mica, disposar de millors serveis i de més qualitat en els àmbits de l'educació, de la seguretat, de la salut i també de les infraestructures que utilitzem en el nostre dia a dia.
Jaume Agraeix, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, ha assenyalat que esperava molt més d'aquesta comissió i ha qualificat de proposta electoralista l'anunci del cobriment de la Gran Via.
Nosaltres pensem que és una cosa positiva per la ciutat, però no ens ho creiem. Com a mínim no ens creiem els terminis que han marcat. És impossible, literalment impossible, que es pugui iniciar les obres a finals de l'any que ve. Per tant, és una altra proposta electoralista. Ja ho vam fer a les passades eleccions municipals, portant aquí una ministra anunciant el soterrament de les vies dient que ja tenien un projecte executiu. I això no ha passat, això era mentida, i van mentir conscientment. Esperem que ara no passi el mateix.
Des del Partit Popular, Sònia Esplugas ha remarcat que tot el que s'ha anunciat no resol els problemes reals de la ciutadania.
Está intentando vender una ciudad aparador, con una entrada a la ciudad de Hospitalet pues, muy bonita, pues con edificios nuevos, edificios de oficinas, pero nosotros lo que realmente valoramos es que esa ciudad tiene que ser la ciudad de los vecinos y por tanto eso implica mejorar nuestra salud, mejorar nuestra educación y evidentemente mejorar nuestra seguridad. En cualquier caso, desde el Partido Popular también, entre las muchas dudas que tenemos respecto a la reunión que ayer se produjo, es el tema de la financiación.
Francisco González, portaveu del grup municipal de Vox, ha explicat que l'equip de govern anuncia accions que després no es duen a terme.
Llevan un cuarto de siglo prometiendo que van a cubrir las vías del tren. Llevan un cuarto de siglo prometiendo el polideportivo de Santa Eulalia. Ahora nos dicen que van a cubrir la Gran Vía a su paso por Bellvitge, pero llevan un cuarto de siglo prometiendo que van a cubrir un trozo muchísimo más pequeño en el Distrito 3, más o menos a la altura del Parque de la Alhambra, y tampoco lo han hecho. Nos prometieron que tendríamos un nuevo hospital general de l'Hospitalet i ara nos diuen que no.
Pel que fa al grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, es continua mostrant contrari al projecte del PDU Biopol Gran Via.
Estem en contra de la construcció del PDU Biopol. I precisament el plantejament del soterrament actual es basa en la reparcel·lació dels terrenys al seu voltant. Què vol dir? Vol dir que tornem al model urbanístic de Núria Marín i Fran Belver. És a dir, donar guanys i beneficis als privats i amb les engrunes, bueno, ja farem, els deixem construir en un lloc inundable, senyors i senyores, que ha passat això de la Dana i ens hauria de fer reflexionar.
Els portaveus dels grups de l'oposició han assegurat que en aquesta comissió s'han deixat molts temes importants per la ciutat sobre la taula.
A pocs dies de finalitzar el curs escolar, avui ja volem fer un balanç aquí a l'informatiu i per això hem convidat el Carles Nadal, que és delegat de Comissions Obreres als centres públics de l'Hospitalet. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Un plaer.
Primer de tot, a grans trets, quin és el balanç que en feu des de Comissions d'aquest curs escolar que acaba d'aquí un parell de setmanes?
Un curs fàcil de definir, reptes, mancances. L'administració s'ha de posar les piles, i s'ha de posar les piles perquè la gent no s'ho passa bé als centres. I l'esforç que estan fent els centres educatius, els equips directius, les famílies, és immens. I fins i tot diria, que gent del servei territorial fa esforços, també. Però falten recursos, I per això hem situat aquest curs, Comissions Obreres, la ILP. La ILP és una iniciativa legislativa popular que parla d'una cosa importantíssima, arribar al 6% del pressupost del producte interior brut a l'educació. I, per tant, parla de la pasta. I sense pasta no podrem fer res de tot això que no funciona. Així que definim el curs amb unes mancances clares i avui mateix el departament s'aixecava, bueno, no situava els interins ni situava els majors de 55 anys a la taula de negociació com un tema que ha d'ordenar de manera immediata. No mereixen aquest tracte.
Aquí a l'Hospitalet fa un parell de setmanes ara parlaves del tema diners, no? De pressupost, en aquest cas en l'àmbit educatiu, en el qual l'Institut Eduard Fontserè va fer una vaga fa un parell de setmanes per demanar l'estabilització de l'equip social, un equip que ara és estructural.
Correcte.
I per tant l'any que ve doncs, no hi comptaran. Una mica què suposa tot plegat que aquest tipus de plantilles estiguin en aquesta situació?
El que està passant al Fontserè és la conseqüència del que està passant a la majoria d'instituts de la ciutat, que és que no estabilitzem i no donem sortida a una estructura necessària vinculada amb el treball que s'està fent amb els infants, amb adolescents i amb les famílies. I això genera frustració a les persones afectades, als mateixos infants que han de deixar de tenir els seus referents i fins i tot diria que els equips directius, que d'alguna manera treballen i es posen al davant i com se senten quan veuen que aquests referents desapareixen. Per tant, passem a fer programes que no siguin d'un any o dos, i sinó que siguin estructurals, però més enllà del Fontserè. El que passa que el Fontserè ha donat un pas endavant, felicitats, i haurem de parlar-ne de la resta de la ciutat en aquest sentit, que també té mancances d'aquesta estructura i estabilització.
Una de les qüestions també que hem parlat més d'una vegada aquí a la ciutat és el problema que ve derivat de les matrícules vives, que és molt alta aquí a la ciutat, i per tant s'han de reubicar doncs, tots aquests alumnes que s'incorporen al sistema educatiu un cop ja ha començat. Referent a això, fa pocs dies va venir al programa Aula LAC la tinenta d'alcalde de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, que va dir que havia hagut un acord amb el Departament d'Ensenyament, en el qual, doncs, pel que fa a la preinscripció, doncs, que quedessin unes places vacants a unes 200 places a I3 encara per assignar, i que això donaria una mica de respir pel que fa a la matrícula viva. No sé com ho veieu des de Comissions, aquesta planificació.
Des de Comissions Obreres tenim clar que fa 4 anys que estem dient que la ciutat està en emergència educativa. Ho vam dir nosaltres, ho va dir el Casalet i ho va dir la FAC. I nosaltres amb aquesta emergència educativa sempre hem situat que la planificació és quelcom importantíssim. I el que no podem fer és anar posant pedaços i planificar coses d'un mes per l'altre. Aquesta ciutat ha d'agafar el toro per les banyes, la consellera, l'Esther Niubó, ha de sentar-se i celebrem que hi hagin reunions com la que hi pugui haver ahir, però celebrar-les i celebrar-les simplement per fer-se una foto buida no pot ser. La situació concreta que em planteges de donar més places per l'I3, en principi pot estar bé com a idea si tu agafes el global de la ciutat, però és que la ciutat té una zona que és el Samuntà i té una zona que és el nord, on que realment té una mancança de places. Llavors, hem donat per bo que hi hagin alumnes al barri de la Florida que surtin amb aules a 24 perquè posem un segon docent allà, Però és que això no ha de ser així. És que hem de buscar els espais necessaris i amb aquesta emergència que deia en Comissions Obreres tornem a reiterar, que falten 4 escoles i falta un institut a la ciutat. I, per tant, el que hem d'anar és a l'arrel dels problemes i posar els diners. Fins a 100 milions de diners han d'estar en aquesta ciutat pressupostats, planificats i concretats. I fins que no resolguem això, anirem posant pedaços que seran insuficients.
Pel que fa a l'àmbit educatiu, pel que comentaves ara de la manca de centres aquí a la ciutat, va haver una comissió bilateral entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat, en el qual es van comprometre a la Generalitat a fer un avantprojecte pel que fa a la creació d'un hub educatiu a Joanot Martorell, al barri de Sant Feliu, i en el qual que suposaria un nou centre d'educació especial, també que això suposaria que l'Institut Ausias Marc, a l'escola Ausias Marc, passés a ser institut escola. No sé com veieu aquests anuncis des del sindicat del que va sortir ahir en l'àmbit educatiu d'aquesta comissió.
Tot el que sigui que les parts, Generalitat i Ajuntament, seguin en una taula, sempre ho haurem de celebrar i ho haurem de posar en relleu i haurem de dir és un principi del camí. Però per què no està la part social? Per què no està Comissions Obreres, que som qui trepitgem els centres? Per què no està? I per què no s'ha parlat amb la direcció del centre? S'ha parlat? Ja ho dic jo, no. S'ha posat realment, i és la necessitat real d'aquesta ciutat, crear aquest institut escola? Hi ha altres necessitats. Qui ens diu quines són aquestes realitats? Ens ho diu les direccions. El novembre del 24, totes les direccions fan arribar a aquest Ajuntament les mancances que tenen centre a centre. S'ha donat resposta a això? No. Per tant, el que hem de situar és les coses amb la immediatesa i en l'atenció de les coses reals. Per tant, parlar, fer una reunió pot estar bé, però si aquesta reunió, al final, tu quan vas als centres, la gent sap hub, li sona ben estrany, i li sona com que és una cosa buida, que no se sap quan, on està el pressupost, on està la calendarització. És que els centres educatius, les persones, saben el que es fan i estan formades i no acaben d'entendre tots aquests anuncis. Hem d'anar a parlar de les coses reals i Comissions Obreres vol millores d'avui per demà que solucionin les sobreràtios i tot allò que venim denunciant des de fa temps. I, per tant, no l'encertem si situem això com una prioritat. Podrà estar bé a mig termini o a llarg termini, però no està dintre de les prioritats que ha de tenir la ciutat.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Carles Nadal, delegat de Comissions Obreres als centres educatius públics d'aquí de la ciutat. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Un plaer.
Que vagi molt bé aquest final de curs i ja estarem molt pendents a veure com arrenquem el pròxim al mes de setembre.
Molt bé, allà hi serem per dir exactament el que hi hagi.
Gràcies, que vagi bé. I seguim a l'informatiu i ara parlem que més de 200 professionals de diversos àmbits de l'atenció mèdica i sanitària han participat aquest matí a l'Hospital de Bellvitge en una jornada formativa que tenia com a objectiu oferir eines per detectar possibles casos de malaltia celíaca i pautes també per ajudar als pacients a fer una dieta sense gluten.
Un missatge central ha estat que, a banda de les molèsties digestives, hi ha un ampli ventall d'altres possibles símptomes, com ara erupcions a la pell, que poden ser igualment un indici de celiaquia.
La malaltia celíaca provoca sintomatologia molt, molt variada. Pot provocar des de lesions a la pell, com tu dius, però també pot provocar mals de caps, inflor a la panxa, diarrea, avortaments de repetició, pot afectar a molts òrgans, per això és sistèmica, i no hi ha cap símptoma guia específic de la malaltia celíaca, cosa que dificulta el diagnòstic.
Les persones amb malaltia celíaca tenen completament restringit el consum de gluten, però abans de començar una dieta d'aquest tipus, cal disposar d'un diagnòstic plenament segur, validat per un metge.
També s'ha de fer abans, sobretot a l'edat adulta, és imprescindible haver fet una endoscòpia amb biòpsies del duodè, que és la part de l'intestí prim que afecta més a la celiaquia, i no és fins que tenim almenys 4 criteris d'aquests que podem iniciar la dieta sense gluten. I el problema també de començar la dieta sense gluten abans del diagnòstic és que ens espatlla moltíssim les eines que disposem de diagnòstic, fent un fals negatiu, perquè ja el dany s'ha curat i costa molt llavors arribar a un diagnòstic de confirmació.
De la mateixa manera, només un 30% de les persones que manifesten problemes digestius per menjar gluten acaben per desenvolupar la malaltia celíaca, mentre que la majoria millora fent una dieta més saludable i reduint, per exemple, la ingesta d'aliments ultraprocessats i la brioxeria industrial. En la jornada també s'han esmentat estudis d'investigació clínica que apunten a una possible relació entre la vacuna del rotavirus i la malaltia celíaca.
que aquells que, nens que havien rebut a la primera infància la vacuna del rotavirus tenien al cap d'anys una prevalença més baixa. Per tant, no és que sigui una vacuna per prevenir la malaltia celíaca, sinó que com a efecte beneficiós col·lateral doncs té aquest probable efecte protector enfront de l'activació de la malaltia celíaca.
Un altre gran missatge d'aquesta jornada sobre celiaquia de l'Hospital de Bellvitge ha estat que cal anar molt en compte a l'hora de fer la compra i tenir plenes garanties dels productes sense gluten, un criteri que també s'ha d'aplicar a la vida social i particularment al sector de la restauració.
L'antic refugi antiaeri de la Guerra Civil a Santa Eulàlia podria ser visible. L'Ajuntament de l'Hospitalet i TMB, que és el propietari dels terrenys on es troba aquest refugi, estan en converses per poder obrir aquest espai a la ciutadania.
Les andanes, no? És una entrada en 90 graus per la protecció de les ones expansives.
Són els plànols de 1938 de l'antic refugi antiaeri de la Guerra Civil a Santa Eulàlia. Veient els dibuixos, un es pot imaginar com era aquest búnquer. De llargs i estrets passadissos podia acollir una cinquantena de persones.
Aquestes estances que hi havia en el refugi, doncs aquí en tenim una, ja veieu que no és una estança massa gran, aquí en tenim una altra, no?
El Ramon Carbó sí que el coneix bé. Antic treballador del metro va redescobrir-lo el 2018, després que l'antic búnquer quedés en l'oblit. Un any després, en unes obres al pàrquing del metro, es va obrir una de les tres entrades que disposa el refugi antiaeri. A través d'unes escales s'accedia a unes estances que recorden un moment de la història on des del cel queien bombes. El Ramon Carbó vol que aquest refugi sigui un espai per la memòria històrica i sobre la ciutadania.
Volem el centre d'estudi de l'Hospitalet és que sigui un centre d'interpretació de la guerra o de la memòria històrica. Que la ciutat de l'Hospitalet, Barcelona i Catalunya ho puguin visitar. És molt fàcil de visitar, no s'ha de parar el servei, és un secret del metro. Tenim el nostre, no estació fantasma, tenim el nostre refugi fantasma, no? I ara que ve, l'any que ve, l'any 26, 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. És un bon moment per donar-ne una embranzida a aquest tema.
Han passat 6 anys des que es va accedir a aquest refugi antiaeri i no s'ha tornat a entrar. Ara sembla que podria ser visitable. L'Ajuntament de l'Hospitalet i TMB, propietari dels terrenys on es troba el refugi, estan en converses per poder obrir l'espai a la ciutadania. Així ho han confirmat les dues institucions als mitjans de comunicació municipals de l'Hospitalet, una obertura que no seria durant el centenari del metro. El Josep Maria Contel, historiador expert en refugis i responsable del refugi de la plaça del Diamant a Barcelona, creu que el de Santa Eulàlia tindria un important interès.
Aquest, per les seves particularitats, és un refugi interessant a poder mantindre i a poder-lo ensenyar, no? Aquest és un refugi dels que consideraríem d'industrial, on els treballadors, en aquest cas del metro, en aquella època es podien refugiar en cas de bombardeig, però també tenia una entrada que permetia als viatgers que hi poguessin haver-hi en aquells moments a l'estació de Santa Eulàlia també es poguessin refugiar, no?
A uns 300 metres del refugi, al carrer Pareto, ja va caure una bomba llançada pels avions feixistes italians a una antiga fàbrica de filatures, com també es va registrar un altre bombardeig a Santa Eulàlia, a la fàbrica de Can Grassa, Can Trinxet. Però el més mortífer va ser a Collblanc-la-Torrassa, amb 18 morts, en aquest punt on anys després es va instal·lar una placa en record de les víctimes. Segons els estudis recents, a l'Hospitalet hi havia una quarantena de refugis antiaeris, com aquest al Castell de Bellvís, o un altre sota la Torre Barrina, però fins ara, a diferència que a Barcelona, cap es pot visitar per la ciutadania. El pacte entre PSC i Comuns pels pressupostos municipals es va acordar adequar un d'aquests refugis per ser un espai de la memòria. El que té més possibilitats és el de Torre Barrina Collblanc, però si avancen de pressa les negociacions entre Ajuntament i TMB, podria ser el del metro de Santa Eulàlia.
L'artista de Reus, Aureli Ruiz, és el protagonista de la nova exposició del cicle Observatori Tecla Sala. Sota el títol El cultiu de si, critica les conseqüències que l'era digital actual té sobre les persones.
Des dels anys 90 que Aureli Ruiz reflexiona sobre com l'era digital està transformant la consciència dels humans i ho fa a través d'uns dibuixos seqüencials que ell anomena quadernàlia i que denuncien la saturació digital a la qual estem sotmesos.
Com les pantalles s'han fet, diguem-ne, ens han seduït, no? I d'alguna manera, doncs això, no? Els efectes, les emocions, tot sembla que tingui que passar tot, diguem-ne, per això, no? Per aquests nous formats, per aquest nou paisatge, no? Virtual, no?
Els petits dibuixos abstractes d'Aureli Ruiz es converteixen en grans dibuixos performatius sobre paret, que sintetitzen per primera vegada els centenars d'ideogrames automàtics realitzats per l'artista de Reus durant gairebé 20 anys. Ruiz aprofita l'exposició no només per denunciar la submissió col·lectiva a la qual estem sotmesos, sinó també per buscar formes de sanació.
Introduir uns elements acupuntors dintre de l'exposició que ho podem veure en forma de varetes metàl·liques i en forma de varetes també del mateix carbonet amb el qual ha realitzat els dibuixos performàtics aquests grans, que ens indiquen que si ataquem els punts adequats, nosaltres podem d'alguna manera aquest dolor moral que potser estem vivint en aquesta era de magnetitzacions digitals i de conduccions, aquest dolor moral potser d'alguna manera el podem subsanar.
L'exposició al cultiu de si d'Aureli Ruiz forma part del cicle Observatori Tecla Sala, un cicle que busca donar suport i divulgar l'obra d'artistes de llarga trajectòria al nostre país. La mostra es pot visitar fins al 2 de novembre.
Aquest 2025 se celebra el centenari del naixement de Paco Candel, un escriptor i activista social amb una obra marcada per la seva mirada compromesa que va donar visibilitat als barris obrers i a la immigració, retratant amb gran sensibilitat la vida de les classes populars. L'autor del ja clàssic Els altres catalans va tenir un vincle estret amb l'Hospitalet, on va ser regidor de Cultura a l'Ajuntament a les llistes del SUC l'any 1979. Aquest matí s'ha dut a terme la presentació dels actes de commemoració de l'any Candel al Casal Cívic de la Florida i ha participat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilà, i l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, que han destacat la figura de Candel i en la immigració i han explicat també les diferents activitats que es donen a terme al llarg de l'any.
Jo crec que si hi ha un nom que associem intuïtivament a la idea de fer de Catalunya un sol poble, és el nom de Paco Candel. La seva mirada perspicaç va deixar una empremta que ens ha acompanyat fins avui a l'hora de construir una societat catalana integradora.
Perquè la figura del Paco Candel, ell que va reivindicar sempre els barris i populars, els barris de treballadors, doncs estem precisament en aquest territori, un espai al Samuntà ple de treballadors i treballadores que lluiten cada dia per sortir endavant.
Volem doncs, que hi hagi tot un conjunt d'activitats participatives, com per exemple taules rodones amb el títol Qui són els Candels d'avui, on entitats, activistes, referents locals puguin reflexionar sobre doncs, com traslladar la seva visió cap a la realitat migratòria.
El Reggaeton Beach Festival de Barcelona es trasllada al recinte de Fira Gran Via després de passar pel circuit de Montmeló i la platja del Fòrum de Sant Adrià del Besòs en edicions anteriors. El festival tindrà lloc el cap de setmana del 19 i 20 de juliol i comptarà amb un escenari principal renovat, atraccions aquàtiques i zones de maquillatge, entre d'altres espais. Alguns dels artistes que passaran per l'escenari d'aquesta edició del Reggaeton Beach Festival seran Chencho Corleone, Justin Quiles i Brian Myers. El director esportiu del Centre d'Esports Hospitalet, Javier de Sant Nicolás, assegura estar satisfet amb l'actual situació de la plantilla de l'Hospi. Amb quasi una vintena de jugadors confirmats, l'equip està a punt de tancar-se. Així ho ha afirmat en el seu pas pel programa L'Hospitalet en Joc.
El Centre d'Esports Hospitalet 2025-2026 té ara mateix 17 jugadors confirmats. El 18è amb contracte és Mendy, però com a tercer porter, un fet que no interessa a l'Hospi i per això se li està buscant una sortida. D'altra banda, el conjunt riberenc té pràcticament tancades dues incorporacions més, el que donaria una xifra total d'una vintena de jugadors.
Queda, ja digo, dos, tres retoques. Esta semana vamos a presentar dos jugadores más y por lo tanto quedarán, ya digo, dos, tres más para cerrar. Por lo tanto, podemos decir que ahora mismo está el 90% ya de la plantilla que va a empezar la pretemporada y lo que va a ser el Hospi 2025-2026.
I la satisfacció és total. El club considera que s'ha fet una bona plantilla i que l'objectiu de l'ascens és el principal. Després, com sempre, dependrà que la pilota entri.
Al final és un treball que vamos mano a mano con el míster, en este caso Cristian, y todo también al final está hablado tanto con Thiago como con Jordi, y al final es el objetivo, como bien hemos dicho desde el día uno, es estar entre los dos, tres primeros, y obviamente el objetivo, no nos vamos a esconder, que es ascender a segunda ref. A partir de ahí, pues sabemos que la temporada es muy larga, que pueden pasar muchas cosas, pero al final la plantilla está configurada para intentar subir de categoría.
I sobre els jugadors de la passada temporada, només queda una incògnita, la d'Álvaro Rivero, sens dubte un dels líders del bon moment final de l'Hospi. Encara no queda clar què passarà amb ell.
Estos últimos cuatro meses que ha estado en el club, la verdad que ha estado a un nivel muy alto y es el único jugador de la plantilla que falta por decidir si acabamos renovando o tiene que salir. Estamos en negociaciones y en conversaciones con su agente y bueno, yo creo que a lo largo de esta semana pues también podremos saber si sigue con nosotros o finalmente tiene que marchar.
Amb la data d'inici de temporada encara per confirmar, l'Hospi no sap al 100% quan tornarà als entrenaments. Però sí s'espera que, en aquell moment, la plantilla ja estigui tancada.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El soterrament de la Gran Via i la creació d'un hub educatiu són alguns dels acords que s'han anunciat a la primera comissió bilateral entre Ajuntament de l'Hospitalet i Generalitat que es va celebrar ahir. Avui els portaveus municipals han valorat totes les qüestions que s'han posat sobre la taula. Més de 200 professionals de diversos àmbits de la salut han participat avui en una jornada formativa que ha tingut com a objectiu oferir eines per detectar possibles casos de malaltia celíaca. La jornada s'ha celebrat a l'Hospital de Bellvitge i ha estat organitzada per l'Associació de Celíacs de Catalunya. El Centre d'Art Tecla Sala acull l'exposició d'Aureli Ruiz, El cultiu de si, una mostra que denuncia la saturació digital i busca espais per reconnectar amb la consciència. Es pot visitar fins al 2 de novembre. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.